Parte de duas lojas, eu fico para apresentar-vos um jovem e uma cerveja britânica, e todos os companheiros da Fundo de Histórias da Lema de Fórmula 2, detenido aqui. Um jovem vai ser durante 10 anos professor da Universidade de Girona, companheiro nosso de Rio de Janeiro, no Estado da Alta, e esse, honestamente, é uma das pessoas mais sábias que eu conheço na minha vida universitária.
Que va adreçada als compatricis.
Deu tanto glória e como patrícios. Aqui está falando de um marco ideológico, realmente, ou alinhado com o nosso. As coisas são como são, porque han estat ordenadas desta maneira, sempre sacada aquesta ordenação. E, a més a més, encara que tenha uma coisa em darrere, porque esta frase, como já sabeu, não é de Paulo, é uma citação de um vers de um caputxí, que forma parte dos preliminares do livro de Jerónimo Pujadas sobre a crónica de Catalunya. E aqui há uma pequena diferença. Muitas vezes eu não acho que simplesmente em Guadalho vai copiar a frase aquesta para colocar-la aqui, possivelmente de lá em motivo de toda a Renaixença, tal vez aqui, não? Há uma pequena diferença, porque como que estamos ganhando esse lado final da Faculdade de Teologia, falando dos anos dels anos de Deus, mas eu lembro, Deus diu que és as petites coses, também. Então, eu poderia ter notado només a dita conquista passada, que de fet, a l'original, l'any 1609, després de postpart del català hi ha un punt. No hi ha un punt. Per què? Perquè en el 1609 aquest postpart del català és la causal, no pas de que Déu no glòria, sinó del tercet en el qual està inscrit. I per tant parla d'un altre àmbit que ens queda ja una mica de passat. La pàtria, entre cometes, el terreny dels pares, una localització molt ben delimitada dins de l'espai. La pàtria, entesa també com un conjunt de gent i de tradicions, de famílies, aquesta és la idea que té Pujadas quan fa aquesta feina de recopilació històrica, i que, evidentment, d'alguna manera, assumeix com a pròpia, també, vinculant-la també a aquest altre element, que és l'anem. Hi ha l'espai, hi ha la tradició, hi ha la història, i hi ha el dret, i finalment l'anem. Per tant, estem davant d'un posicionament molt tradicional, molt clàssic, en el sentit que, evidentment, no nosaltres no podem compartir, però que d'alguna manera està gairebé al darrere de tot això. En Balló va fer una trampa, i que fet va fer en altres llocs, una intervenció sobre això, que és quan, per exemple, en els preliminars també cita els dos versos de la moderna criat en la pàtria, que es diu, i en la moderna havia posat llavorsina. I en canvi, en Mallot, diu criat en la pàtria, que es diu Catalunya, no vol aquest llibre posar sobre el quatre. Evidentment, aquí ja nota, ja es nota aquest, allò que hem comentat abans, per exemple, la distinció entre denominacions que obeeix a altres tipus de distincions que hi ha al darrere. En tot cas, estem davant d'unes idees bàsiques que es basen en la naturalitat teològic, tradicional, i que, de fet, també una mica amb el fantasma de la vida i la mort de les llengües, perquè, si us fixeu, aquest final de la glòria, de la glòria, és clar, gairebé és una mica transcendent, en l'original, aquesta glòria és clarament una glòria gairebé diàlica. Si m'he llegit el text de Pujadas, en els jocs de Pujar i Pujadas, la dificultat, el segon dels sonets, no aquest, sinó el segon, parla clarament d'un conflicte obert. I per tant, en aquests moments, el que és el marc ideològic de tot això, es basa precisament en això, en una naturalitat que pot ser forçada, però que en tot cas no és gens específica. El segon criteriat, evidentment, és inevitable, oi? Us parla català, vejam què diu, d'en Joan Fuster, de les construccions esmèstiques de l'any 1968, que ens posa davant dels ulls una qüestió que hi ha de mètode racional, on això és de valorar i criticar més enllà de les construccions essencialistes governades per la tradició. Aquest era el diàleg, planteja un diàleg franc, obert, participatiu, sens dubte també amb una mica de escepticisme i ironia. Vol parlar de voluntarianisme quan parlo d'aquest fet amb vostès. Efectivament, no tot el que surt d'una boca que parla en català es pot assumir sense més diners. I de fet, aquesta havia estat una mica el matís que al qual anem arribant aquesta expressió de la prèvia,
efectivament, n'hi ha molt per el que fa la partida de Lluís i Glòria, que el mateix Joan Provenés, que és Joan, sense entrecursar-se, havia criticat en una carta a Carles Riba de 1954, que deia que això no era necessari pensar que el cofonisme ni pugui haver-hi altra d'aquesta expressió. Hi havia la reivindicació, doncs, d'un escenari en el que és de València, els Països Catalans, i que es feia en un moment que hi ha una escolarització general, la 68, però òbviament és una escolarització en castellà, que és l'escolarització que es va viure en aquest moment. Parlar aquí, que hagués sentit el sentit literal, us parlo de català, perquè escriure'l i escriure'l d'una manera pública, tot que és el 68, encara no és una cosa massa ben vista. Simptomàticament, la frase de Pau, digui que el llibre parla català. És una mena de transparència molt curiosa, com pot ser que els llibres parlin, no? Però com que ja he dit, forma part d'un marc ideal de l'estat de coses diferent de l'actual, és això des de l'època de Quevedo, per exemple, el que està esperant és hablar com dos homes o dos muertos. Doncs és això, la lectura implica una vivacitat de la llengua escrita, no és morta, que segueix sent viu. I llavors, aquest procés, que és el que vostè va canviar un any més tard, canviar el marc legal, hi ha la Constitució, hi ha l'Estatut, hi ha les lleis de regulació lingüística, hi ha altres demanades per la Generalitat, hi ha altres institucions governamentals delegades que procuren una difusió d'ús de les llengües, bé, procuren, a vegades procuren i a vegades exigeixen. De tota manera, la legislació lingüística és una legislació que no sé si agafa la jurista del públic, però crea un problema interessant, que s'ha comentat aquí abans. La legislació de tipus lingüístic, i s'ha demostrat en el cas català, no és per ser d'una pareta sola, no compleja res, o compleja poc, que en tot cas si hi ha un moviment d'un costat que es posa contra els moviments, però no, de manera que la legislació per ella sola serveix una mica com a declaració d'intencions per part. Per contra, bé, aquí poso un mi per més de canviar el decasíl·lab original i plantejar-ho directament amb una interrogativa. Us parla català, com s'ho farà? Perquè realment el futur, vist des de la perspectiva del camí, especialment està en contacte amb noves generacions, amb noves situacions sociolingüístiques, però la veritat és que no és gens segur, mai no és el segur, el futur és segur, però tampoc no és massa esperançador. I ho dic perquè, gairebé es pot sortir, no sé si és prou bé o bé, però més o menys ho poso. Comparar només entre els anys 90, sobretot, i 2000, tota la tendència que hi ha hagut en el que es podria dir la planificació, no la planificació del corpus, perdó, sí, del corpus, podríem dir que això ja era fet, d'alguna manera, en alguns casos posat en discussió, sinó la planificació de les tasques. I que, de fet, nosaltres hi havia un problema gran, sí, hi havia un problema gran si els catalans només miréssim molt malic, des del vista que fem perquè el català es promogui, es promogui, es vitalitzi, etc. Sinó que, a més a més, tenim un joc una mica a la contra, i és que tenim un veí que no és un veí passiu des d'aquest punt de vista. Llavors, per això he posat aquí les dues columnes, què passa, o què ha passat a les institucions que d'alguna manera han acompanyat la legislació i la projecció lingüística de l'espanyol, i què és el que ha passat sobre els anys 90 en el cas de català. El Lídia Fijaig és un llibre, que era el motiu més o menys divertit, deixem amb nosaltres, clar, sabem que no va ser, de la Real Academia Espanyola, això ja ha passat a la història fa temps. Es pot dir que des dels anys 90 la política espanyola, i és interessant que va fer fa temps, també amb això, va donar un gir gairebé d'un temps per lligar, però gairebé és la cosa del dia. Va costar, hi ha molts tips per part dels mateixos regents, però no les va fer. Tal manera que van començar a assumir que en lloc de ser els garants i els àrbitres del llenguatge, el que els interessava era aquest llenguatge solidaritat entre els uns i els altres, un dinamisme que a més a més es pretenia actualitzador i modern. Aquestes eren unes de les primeres línies que marcava el Fernández. Això no ho he investigat jo, reconec que ho faig a partir dels articles de José del Valle, de l'Universitat de Nova York, de l'any 2005 i 2007. Fernández Vivín, que parla d'això, d'una altra banda, inevitable, la globalització i el capitalisme a nivell econòmic mundial. I per tant, hi havia un cas més interessant i important, i és veure que la llengua, en el cas espanyol, la llengua és un valor econòmic. No és només una posició ideològica, un element sentimental, és més, en cada cas, és, o no convé que ho sigui, un element sentimental, sinó, precisament, un valor econòmic, una inversió que és relativament barata, perquè molts dels que es veuen afectats per aquesta línia, doncs ja no tenen. I d'altra banda, la tercera posició, diríem, la desessencialització, en el sentit que dissocien el que és la llengua de la cultura que va comprendre aquesta llengua, almenys en els discursos, que de fet la llengua que s'ha parlat ja, la llengua és un dret i una opció individual, per tant, aquí no hi ha llengua que tingui drets, sinó que hi ha llengua que tingui drets lingüístics, sinó que hi ha llengua que tingui drets lingüístics, i que evidentment s'arriba, en un moment que s'ha que arriba a dir que la llengua és l'expressió més viva de la democràcia. Literalment, doncs, home, és molt curiós que en els moments aquells hi hagi algú que pugui dir això, però de tota manera, diguem, ve aquest missatge, ve. En canvi, els principis de la planificació lingüística de Catalunya, què és el que s'intenta mantenir? Quins són els valors que fa a la taula? La identitat col·lectiva, les marques històriques, malauradament, en alguns casos molt estàtiques, un cert populisme que té una projecció de futur, però que en el fons es basa, i un proteccionisme, que de fet no té que vingui com a històric, no? Com a mínim, això ho faig molt gaire, saps? Més endavant això ha funcionat una mica, Avui dia, vist el que hi ha, s'ha adoptat, com que s'ha dit aquí, una ideologia més basada en una ecologia, un respecte moral, i ètic a l'equilibri i a la necessitat de la supervivència de les llengües, basant també en això, en el fons, en una actitud també conservadora. I finalment, un element que ens segueix viu, que si hi ha una identitat entre llengua i cultura, i que aquesta cultura, en el cas català, es valora molt a partir de la vinculació amb la llengua mallorquina. Evidentment hi ha un marc teòric més gran, no tinc temps de desenvolupar del tot, però que jo he posat aquí, n'he posat uns quants models, teòrics i al mateix temps també models de sociolingüística. Tindríem, hi ha que distingeix entre l'imperialista i el colonial, per exemple, que es basa en la idea que la llengua té una bondat intrínseca, és una bondat inherent. Per tant, convé que tothom hi ha una línia d'homogeneïtzació i que s'ha d'ensenyar gairebé com una missió, si és una missió humanitària. Recordo en un moment determinat el discurs espanyol dient que els pobles americans poquets i pobrets i quedaven marginats de tot arreu, els missioners de les acadèmies tenien com a feina president que no s'havia de tenir aquells que eren els despatxats. Després això va tenir una polèmica, no sé si ho va tenir una polèmica aquí també per discutir què passa amb les llengües històriques i llavors van haver de fugir, però d'entrada la idea d'aquesta, la llengua no és una. Això és una que hi ha un desdeny per altres llengües, és un model fort d'estructura, però fer igual els efectes conseqüents. De la liberalització no hem de deixar fer, la llengua funcional per a usos pragmàtics i, per tant, en definitiva, a l'extrem ja l'elecció personal. Un altre model, un model basat en elements de tecnologia, el que s'ha anomenat la metroetnicitat. La metroetnicitat ve a dir la qüestió de fer, és un model molt popular, per dir-ho així, els grups, hi ha variats grups que s'organitzen, grups que s'organitzen, per tant, en grups d'escoles, s'organitzen a l'entorn de la llengua com un element distintiu, diferenciador, amb actuacions individuals, i que, de fet, el Maier, que és el sociolingüista que ho ha proposat, diu que, de fet, està centrada en usos tècnics, és una opció individual, ell diu que la paraula clau aquí és la paraula cool, com a vegades, si és cool parlar de castellà entre els col·legues, per tant, castellà si es posés de moda alguns, però, d'alguna manera, doncs, un altre d'oposició, evidentment les negres que fiquen tant explotador i tot això, per un model de l'escola, que és un model voluntari. El de la legislació veu que les negres i cultures canvien i s'adapten, són objectes o a les diferents realitats. Això és una cosa que és molt discutible, la presència pública i sobretot escolar, això, que prova, de fet, aquesta actitud amaga les amenaces globals, és a dir, aquests canvis no són naturals, són canvis induïts a la societat que hem aquí abans. Per tant, la implementació, aquesta implementació, de fet, peca de tenir una utilització i fer. L'ecologia lingüística i els drets lingüístics, d'altra banda, de reconèixer les ecologies locals complexes, s'han de basar en les situacions dels drets lingüístics, i s'associa a les llengües d'identitat, i als drets socials d'identitat, a les llengües d'identitat. I per fer anar, finalment, tindríem un model de performativitat postcolonial, que afecta especialment les zones decolonitzats i que hi ha altres llengües de base, però a vegades no podria pensar si però si estem nosaltres no ens passa una mica això. Llengües de gran extensió, afecta sobre llengües de gran extensió, i a l'automàtica urbana social de l'automàtica postcolonial. Davant d'això, hi ha un moment contrari, òbviament, les polítiques culturals de resistència, legitimació i apropiació de la pròpia llengua. I per tant, hi ha un desequilibri, una mena de conflicte, que també pot anar orientat una mica de manera de model, perquè si romantitzem massa l'apropiació, també ens fan anar a una posició d'aquestes que no en té de prou públic. En tot cas, abans ja sortim citat, ha sortit citat en les últimes obres més modernes, però jo em poso en l'entorn que he estat dintre del 1990 a 2000. En Penny Cook va establir, va fer una grella que em sembla bastant interessant, aplicada sobretot a l'escola. Continguts i currículums en tres nivells. La visió estàndard, el que és una cosa normal, el punt de vista reproductiu, en el sentit que l'escola, que hi ha una mica de deixa d'antropologia, no? L'escola com a eina de reproducció social, i el punt de vista que a mi em suposa això, que dèiem abans de resistir. No? Els continguts i el currículum, segons la visió estàndard de l'aula, els continguts són naturals. Aquesta és la manera clàssica. En canvi, des del punt de vista reproductiu, hi ha una certa feina com això, però els continguts reflecteixen els interessos sembla obvi i evident. I el punt de vista ja extrem és que reconeix que tot contingut i això vol dir que tot coneixement que es vehicula per l'escola és polític. El que té d'una actitud diria molt més combativa davant d'això. El rol social de les escoles. En la visió estàndard, l'escola era una igualtat d'oportunitats per tothom. Avui dia, al punt de vista reproductiu, l'escola reprodueix la desigualtat externa. Al punt de vista resistent, l'aula, de part de l'escola, és un lloc on hi ha un enfrontament, un acadament social real. Aquesta situació s'hi està en aquests moments. Les relacions socials dins de les escoles són l'aula com un lloc objectiu, que és part de l'acadament social, l'aula reflecteix les relacions socials externes a l'escola, és un model, i el tercer, l'aula com un lloc d'acadament cultural. És a dir, acadament cultural i acadament social. En el fons estem parlant aquí, no cal que s'entregui a les mans, però d'una manera de conflicte o de contraposició. Bé, llavors, esclar, això és una mica el que hi ha en aquests moments i a partir d'aquí jo no poso conclusions, tancar el naturalment, tancar el cas, però sí que puc apuntar alguns punts de reflexió per continuar. En aquests moments, en la situació catalana, sovint els centres són els únics llocs de contacte, de vegades per contacte i d'enfrontament, on es present, on és present la llengua catalana. Això ja fa anys que es va analitzar i, a més, ens vam adonar que els centres no són centres, és dins de l'aula, perquè hi ha el famós article aquest que ens ha de conèixer, que al pati es parlen altres llengües que no són el català. I, per tant, si la política educativa era forcem una mica la situació, dissenyem un pla d'acció a les escoles perquè aquestes escoles serveixin com un valor, des d'aquest punt de vista no acaba de ser clar que s'hagi construït. Segona, precisament que estem en una dinàmica de normalització, diguem-ho així, de planificació, hi ha un accés a mesures normatives. De fet, a l'escola és un espai públic on la legislació lingüística és compulsòria. Aquí sí que et passa cap a algú i passa algú a dir que és el que passa i pots tenir respostes públiques. I hi ha, només per posar un exemple, el debat que hi ha hagut social i polític a propòsit de la paraula immersió. La immersió de Catalunya ha estat una cosa que ha rebut trompades a tots els costats. Curiosament, en els últims documents del Departament d'Educació, la paraula ha desaparegut pràcticament. Paradoxalment, a la resta o a l'estat espanyol, la tècnica que es fa servir per quan venen immigrants que parlen castellà són immersió lingüística. Allà ningú no l'escolta res. Per tant, clar, aquí estem també en una situació una mica de baix, no? Perquè som víctimes de les proves eines, de les proves eines que ja s'ha comentat també abans, no? Les eines que nosaltres desenvolupem, en alguns moments s'aprofiten per un altre costat per capgirar-les i tornar-nos-les en una manera de dominar en compte nostre. Els objectius de la lingüística aplicada resulta que no s'han aplicat del tot, és a dir, sí que s'han aplicat els objectius de la lingüística aplicada perquè hi parlen molt de multilingüisme, plurilingüisme, hi ha aprenentatge, llengües 2, llengües 3, clar, és sempre des de la perspectiva, al mateix temps, de recepció i reproducció. Nosaltres no podem ser només, quan no es veu així, és escolar, no? Només receptors d'una llengua o, diguem, competents passius de la llengua, sinó que convé que, a més a més, siguem capaços de produir una cosa. Quan resulta que als anys 30, aquí a Catalunya, ja hi ha un llibre del fill del nom que parla del polilingüisme passiu, per tant, és una eina només parada, parada en el sentit dels esforços que hi ha dedicat als alumnes, com socialment, no? Que consistiria simplement que si jo sóc un passiu, sóc un competent passiu de castellà, jo no hagi de canviar necessàriament de llengua al castellà, quan hi ha una persona que va parlar al castellà. Aquest és un efecte per omissió de que s'ha anat arrossegant, vull dir que s'ha arrossegat, eh? Finalment, bé, hi ha uns altres, ja us veureu publicats i per tant no hi entraré. El que sí que m'interessa és ressaltar una mica el model que en el seu moment l'únic autor sociolingüista que té que més fa de poc que sociolingüística que se sol citar és en Jim Cummins, quan parla del tipus d'educació de lingua. Però en Jim Cummins, quan surt de les normatives aquestes que estava dient que hi ha tant de l'educació, sempre saldem una mica com ell i l'escola del multilingüisme de Toronto i Canadà, el model una mica de bé, això és per part de prop, un sospita quan està en un lloc d'aquests que moltes vegades no s'han llegit tot el text o només s'ha seleccionat una part del text de documents com el model. Per exemple, Cummins fa una distinció molt clara. Diu que els tipus d'educació de lingua poden obrir a programes d'enriquiment, però també hi ha programes de professió. Hi ha programes de manteniment, però també hi ha programes de transició. De tot el que hi ha aquí, em sembla que el que és una mica estrany és aquest programa de transició. Evidentment, en el cas català, en el cas que això ho veig, una decidida política lingüística de manteniment, promoció i el desenvolupament de l'ús del català, pensaria, home, és un programa d'enriquiment, els alumnes catalans han d'anar millorant, en aquests moments un té la sospita que els alumnes catalans tenen llibres, fins i tot material escolar, que és propi de llengua 2, és lògic, és a punt, perquè hi ha molt públic i molts usuaris que tenen llibres que sempre de llengua 2, doncs podria ser un, diríem, graó qualitatiu a superar i trobar el manteniment, Però no he vist ningú que hagi plantejat que potser estem en un programa de transició. I és clar, de la manera com van les coses no hi ha cap que a la llarga, i a la llarga d'una manera gradual, o d'una manera més o menys, recordo un article molt divertit sobre la categoria sociolingüística del Catanyol, no? Per exemple, això si no expliqués jo les anècdotes que jo he viscut en un territori com Figueres, que riuria molt, 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 una manera d'interlengua d'ús, perquè es parteix diferents graus, i a partir d'aquí la gent fa comunitat. Si l'objectiu és només trobar un pidgin o trobar un crioll que se vagi per comunicar, això ja que el metge està funcionant, però realment no hi subguanyem cap dels dos. I finalment és una observació també, és que en general la política lingüística, i no sé si no pot ser de cap altra manera, va de dalt a baix i s'ha acabat. És a dir, en aquests moments els que practiquen la feina de formar la gent a les escoles no tenen pràcticament veu en cap fòrum ni en cap moment que se'ls consulti res. De manera que les polítiques de mesures macro, normativa general, llavors, quan arriba a concretar-se en els nivells més o en els nivells micro, això només és en una sola direcció. Com a màxim es pot arribar a ser un objectiu aquí, no? A la difusió de bones pràctiques. Però és que la difusió de bones pràctiques és precisament la vacuna contra alteracions del sistema. Per tant, ho havíem de plantejar, jo penso que com a col·lectivitat. Com a col·lectivitat, com una altra cosa, perquè, de fet, hi ha que és aquest. Nebrija deia que era tan famós o no, la llengua sigui l'imperi. No? La llengua no ho sé si sigui l'imperi, això la no. En tot cas, la gramàtica i els lingüistes sí que no han estat gent consultats i afins amb moviments polítics i socials de l'altre tipus, que no són només els gramaticals. Per tant, penso que els fòrums de llengua, si realment es volen implicar, haurien de ser còmic de la bandera i parlem de tot això, perquè des de dins mateix del sistema educatiu, per exemple, és una cosa que en aquest moment no es pot fer. Està prou complicada com per impedir que només arriben missatges de tal que vagi encara amb molta prudència. És a dir, fins i tot la desaparició de xerres com immersió que són simptomàtiques que no acabem d'estar, no acabem de trepitjar terreny sòlid. En fi, gràcies per l'atenció i sobretot per demanar-li que no Pep, que ara es jubila de la seva feina aquí a l'Estat Acadèmica, a veure si d'alguna manera algun dia se li pot presentar un cop de mà, perquè sé que tu tens interès i que ja tens capacitats per fer-ho.